Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
I ja hem saludat a la Iman Raizali, psicòloga comunicadora, a qui no li agrada volar, però sí parlar amb desconeguts. Bon dia de nou.
Bon dia, Marina.
I a l'altra banda tenim també el Carles Francino, director de La Ventana de la SER, que no entén i li interessen les xarxes socials i que l'altre dia es va enfadar amb un taxista. Què tal, bon dia?
Bueno, dona, aquí a Madrid, bon dia. Tampoc convertim això en una dada biogràfica.
No, clar, jo he flipat, eh?
Va ser una anècdota, sí. I vaig llegir l'altre dia que al Miqui Núñez també li va passar alguna cosa semblant.
De fet, que li vas fer pensar, tu. Ens va dir que havia escoltat la teva història i va dir, escolta, jo des de 2019 que porto callant aquest episodi que vaig viure en un supermercat de Madrid i per què callar-me-li i no explicar-ho.
Ho patia en silenci, sí.
Exacte. Escolteu, de seguida anem amb el que us ha fet pensar aquesta setmana, però avui estem de sorteig. Hem regalat ja dues entrades dobles als nostres oients per anar al Festival de Sitges, que serà del 9 al 19 d'octubre. Que en vols donar, tu, Francino?
No, però anem a fer La Ventana el dia 10.
Ah, mira, doncs et podran veure. Els afortunats que guanyin aquestes entrades podeu passar a treure'n-les també a saludar el Francino. Cristina, què? Com ho han de fer?
Som-hi. Estimats oients, què voleu anar al Festival de Sitges? Com us sona veure de prop a Benedict Cumberbatch en persona, a Carmen Maura, rebent un homenatge, o al gran Terry Gilliam passejant per davant del mar? Doncs tot això passarà a Sitges. Tenim una entrada doble, Marina. Ens queda només una entrada doble. Truqueu ja al 933-344-1411 i la primera trucada que agafi aquesta s'emportarà l'última entrada doble que tenim.
Que tenim un problema amb la Cris, perquè, clar, és qui ens explica com funciona el sorteig i és la persona que agafa el telèfon també de les trucades i l'estem veient ara mateix que ja està despenjant, perquè és que és molt ràpida la gent trucant al telèfon. Doncs sí, la carrega les coses, tu.
Ja fan bé.
Ara, de seguida, podrem donar-li pas a aquest últim afortunat d'aquest sorteig de les entrades per anar al Festival de Sitges. Hi heu anat mai? Vosaltres, tu sí, Francino. A més, hi fas coses especials.
No, el festival no. No, no, em fa il·lusionari perquè no he estat mai.
Festival de cinema fantàstic.
Podem anar tots plegats juntets a agafar...
Jo soc molt de cinema, però poc de festivals.
Clar.
De festivals perquè no he anat mai. No m'ha tocat per feina ni per res.
Marcos, però, sí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Marina.
Doncs has tingut sort i ets qui s'endú aquesta última entrada doble que sortejàvem avui pel Festival de Sitges. Tu ja hi has anat alguna vegada? Ets un habitual? O, com els altres dos que hem tingut abans, seria la primera vegada?
No.
Digues?
No he anat mai, no.
Tampoc, eh? Molt bé. I el cinema fantàstic sí que et va?
Perdó?
Et va el cinema fantàstic? T'agrada?
Sí. I a més, el meu fill fa curs de fantàstic i tot això.
Ah, mira, estarà content. Per tant, ja aniràs amb ell.
Sí, amb ell igual, sí, i tant.
Molt bé, Marcos, doncs enhorabona i gaudiu del festival i potser us trobeu el Francino per allà. Fem programa especial. Adéu. Abraçada.
Bon dia.
Va, ara sí. Iman, ara què t'ha fet pensar aquesta setmana?
A veure, no sé si això ho sabeu, però demà dimarts 30 de setembre es celebra el Dia Internacional de la Blasfèmia, no?
Ah?
Una data que ens convida també a pensar en una qüestió incòmoda. Què passa quan una opinió, una frase o fins i tot una samarreta es converteixen en delicte? Us explico un cas recent al Marroc, perquè ja sabeu que jo sóc nascuda al Marroc. Doncs la protagonista és Ibtissam Lashgar, té uns 50 anys aproximadament, és psicòloga clínica, feminista i defensora dels drets humans i LGTBIQ+.
Val.
Doncs aquest estiu va publicar a les xarxes socials una foto amb una samarreta on es llegia «Allah is lesbian». Això és molt potent, eh? Al costat hi va escriure un text molt crític amb l'islam, amb la religió islàmica, que bàsicament la descrivia com una ideologia misògina i falocràtica, no? Segons la seva defensa, la seva intenció no era atacar els creients, sinó denunciar el que considera elements d'opressió dins de les religions en general. Però pocs dies després va ser detinguda. Durant el procés se li van denegar diverses vegades la llibertat provisional, fins i tot per motius de salut, ja que ella és supervivent d'un càncer, no?
I la van condemnar.
Totalment. El passat 3 de setembre, un tribunal de Rabat la va condemnar 2 anys i mig de presó i una multa potent aplicant l'article 267.5 del Codi Penal Marroquí.
Què diu?
Aquest article bàsicament castiga amb presó i fortes sancions econòmiques qualsevol expressió considerada ofensiva contra l'islam, especialment quan es difon a través d'internet, no? La seva defensa insisteix que es tracta d'un missatge polític que hauria d'estar protegit per la llibertat d'expressió, i organitzacions, per exemple, com el Human Rights Watch, han demanat anul·lar la sentència i recorden que les lleis de blasfèmia limiten de manera molt desproporcionada la llibertat d'expressió.
Clar que sí, ens ho emportem aquí a casa nostra des del 1988, que el Codi Penal va eliminar-se del Codi Penal aquest delicte de blasfèmia, però és veritat que es va reconvertir en el d'ofensa a sentiments religiosos i estem veient com hi ha una pila d'organitzacions ultracatòliques, ultraconservadores, que s'agafen en aquest delicte per iniciar croades contra determinats artistes, per exemple.
Totalment. De fet, clar, el debat que obre això és molt profund, perquè on és el límit, no?, entre la llibertat d'expressió i l'ofensa religiosa? És proporcional condemnar algú a més de 2 anys de presó per una samarreta, per una fotografia? El filòsof John Stuart Mill, al que sempre faig referència als meus vídeos de xarxes socials, el seu famós On Liberty defensava que l'únic motiu legítim pel qual l'Estat pot limitar la llibertat d'expressió d'una persona és evitar un dany real a altres persones. Per tant, ofendre no és el mateix que fer mal, realment. Més endavant, Joel Feinberg va parlar del principi de l'ofensa, no?, reconeixent que sí que hi ha conductes que poden resultar molt ofensives i que en alguns casos es podrien limitar, però sempre amb criteris molt estrictes i amb sancions bastant tan lleus, i mai amb la presó com a primera resposta.
Clar, és que la línia és molt fina, Carles.
Sí.
El problema de les religions, de les tres grans religions, i de totes, m'atreviria a dir, és que traspassen el que és un sentiment íntim de creença d'una persona amb la que pots estar d'acord o no d'acord, això cadascú que faci lliurement el que li doni la gana, intenten imposar-los a més. I la història està plena d'episodis, de conflictes, de guerres, vull dir, han matat més gent les religions que, sí, que les pandèmies. O sigui, i ho dic així de clar. Mm-hmm. És que, clar, què vol dir que sigui delicte l'ofensa als sentiments religiosos? Escolta'm, jo de vegades, no n'estic orgullós, però de vegades, jo què sé, em foto un cop al peu o alguna cosa i dic, ah, Déu! Bueno, sí, de vera, pot haver-hi algú que li molesti, però convertir això en un delicte, o hi ha una persecució, com el cas del Codi Penal del Marroc, que acaba de comentar l'imam, és que és una cosa... Estem a l'any 2025. És que jo és que no don crèdit, sincerament. No? I a més, totes les religions, totes, tenen la punyetera mania de ficar-se amb les preferències sexuals de les persones. Però què collons els importarà? Vull dir, per què no poden deixar cadascú que faci el que cregui convenient amb el seu cos, amb els seus sentiments i amb tot? És que busquis per on busquis, no hi pots trobar una explicació racional.
No,
més enllà
totalment.
Que el fanatisme i el sectarisme, i això sí que és una falta de respecte.
I una forma de control, també.
Home, i tant. Home, i tant, naturalment. Naturalment.
No, jo crec que al final, com a societat, també ens cal aprendre que al llarg de la vida ens trobarem paraules, gestos o actituds que ens poden molestar.
Sí,
i no
sempre... Estaria bé que t'ho ensenyessin de petit, això.
Clar,
sí.
Clar, i que no sé... Jo, de fet, educo la meva filla amb això. A vegades, quan li dic no a alguna cosa... Però sempre dius que no, i li dic acostuma't, perquè a la vida et donaran tantes vegades no, més que sí, doncs acostuma't a la tolerància, sobretot, no? I a vegades es frustra molt la pobra, però és el que hi ha. Però això, que no sempre ens agradarà el que escoltarem, i hi haurà persones que ens diran coses molt desagradables, i això forma part del món real i també de la condició humana, tot i que no ens agradi. Quan alguna cosa ens ofèn, crec que també és important fer-nos una pregunta, no? Per què m'ofèn tant això? Què hi ha dins meu que fa que això em generi una reacció tan intensa, no?
Perquè però és que és el gran què de les relacions humanes, això,
totalment.
A més, perquè tu pots estar dient una cosa a algú sense cap ànim d'ofendre'l,
sí,
i l'estàs ofenent superlativament, sí, sense voler-ho. I totalment. Potser també hi ha una part de responsabilitat
això
teva.
Això parla més de la persona que s'ofèn que no de la persona emissora del missatge. Jo sempre ho penso, eh? Perquè jo crec que l'ofensa pot ser fins i tot una oportunitat d'introspecció, no?, de conèixer-nos millor. Hi ha persones que no s'ofenen gairebé mai, no? Però hi ha d'altres que s'ofenen gairebé per tot i tota l'estona. Llavors, és com, jo ho veig com una manera molt clara també de dir potser el problema no està en l'ofensa en si, sinó en com ens ho prenem cadascú, no? Com
és
mirem
veritat.
Aquesta ofensa.
Perquè m'ha molestat en això que m'han dit o això que m'han fet. Sí, sí.
Totalment.
Això està molt bé. Jo tornant al tema de la religió, és que crec que és de pura higiene mental i cívica separar la religió de la resta de territoris de convivència.
Sí.
La religió és una cosa molt íntima i molt personal.
Uh-huh.
Cadascú que faci amb això el que cregui convenient. Però clar, tu ara, per exemple, als Estats Units, que vam veure tot aquest cerimonial que van muntar amb el funeral del Charlie Kirk, que
sí,
es va convertir en una mena de llançament de campanya, de cristianisme... En fi, és igual. Bueno, tu pots fer algun comentari crític sobre això? I ja t'han de... o denunciar o cancel·lar o el que sigui. És que és una cosa absurda.
Clar,
és una cosa absurda i molt,
no
i molt perillosa.
I passa allà, i passa aquí, està passant, ho deia abans, amb aquestes organitzacions, que és que,
sí,
no hi posem prou la banya, diria, de dir que segueixen existint, que no està gens clar qui les financia i com treuen els diners per iniciar totes aquestes causes judicials. Per exemple, no fa gaire, contra l'artista navarresa Velazcona, que el van denunciar, l'han denunciat en diverses ocasions, per ofensa als sentiments religiosos, l'última vegada a Berga, perquè va fer una performance en un antic convent on va escriure amb hòsties consagrades la paraula pederàstia. I per això Abogados Cristianos l'han portat davant de...
Abogados Cristianos,
una part de la culpa la tenim nosaltres, perquè aquests Abogados Cristianos, que bàsicament és una senyora que viu a Valladolid, aquests perden totes les demandes que presenten. Totes. Crec que han guanyat una de les desenes, per no dir centenars, que han presentat. I cada vegada que Abogados Cristianos es querella contra un actor, contra un polític, contra un artista, contra qui sigui, anem tots a dir, Abogados Cristianos presenta una demanda. Espera't tu, deixa que tingui el seu recorregut, perquè les acaben perdent totes. L'únic que fan és fer soroll i nosaltres, com a rucs, piquem. I els donem encara més altaveus. Això ja fa temps que... En fi, però vaja.
Totalment. No, jo crec que hi ha un gran problema quan es barreja religió i estat, no? I societat, no? Quan arriben a les lleis i es pot condemnar una persona segons la llei religiosa d'aquest país. Jo crec que el gran problema està aquí, no? Quan la religió deixa de ser una cosa individual, com deia el Francino, per convertir-se en una cosa col·lectiva, perquè ja comences com a... assenyalar amb el dit d'una manera molt senzilla. No?
I després, tornant al cas que ens explicaves, hi ha la barrera, la fina barrera entre provocar i reivindicar, perquè estem dient que és una noia que es va posar una samarreta...
I va penjar una foto. Una
jo
foto,
en soc lesbiana, però
foto
ja està.
Sí, sí, és una, a més, crec que és de les molt poques persones al Marroc obertament atea i obertament, no sé si bisexual, una cosa d'aquestes, que clar, això al Marroc flipa. és una provocació per la resta de la societat com molt gran, no? Però sí, on posem la línia entre la provocació i la defensa dels drets, no? Perquè és veritat que hi ha expressions que poden resultar provocadores, que sacsegen moltes vegades sensibilitats i que incomoden molt, però la provocació és precisament, jo crec que això, no, una eina per obrir debats que d'altra manera també quedarien molt silenciats, no? En aquest cas podem veure que la samarreta d'aquesta dona, no sé, hi ha gent que ho ha vist com una burla, com una provocació o com una forma de, també d'insultar la comunitat musulmana, però també jo veig com un gest, sobretot, de denúncia radical, no? De dir, oye, pues jo penso això.
Clar, i anant al que deies tu... que torni Pepe Rubianes, i tant. Carles, que anant al que deies tu abans, és veritat que els mitjans a vegades anem corrent al darrere d'aquestes notícies d'Abogados Cristianos denunciar no sé qui, però probablement l'obra d'aquest artista, també de la Velazcona, amb aquestes hòsties consagrades, escrivint la paraula pederàstia, no hauria tingut la dimensió, ni hauria agafat la dimensió que va agafar sense aquesta denúncia. Per tant, també és una cosa que retroalimenta amb l'altra, d'alguna manera. No sé si ho comparteixes.
Sí, però jo crec que nosaltres no hauríem d'actuar de caixa de ressonància d'unes denúncies que tenen claríssimament definida quina és la seva intenció. I que no és guanyar un pleit en un tribunal, sinó fer soroll. Fer soroll i perseguir a la gent, perquè, no sé, per exemple, el Queque, que està a Hora 20 i pico, que és un programa d'humor de la cadena SER, va haver d'arribar a declarar davant del jutge per explicar un acudit, És que, clar, i després al final, en fi, ho desestimen, ho arxiven i tal. Però tot això és un element, com deia l'imant, de pressió i de control, naturalment.
Sí, ho vam veure potser també amb la Virgen, amb la Virgen del Rocío, amb el gag de la Virgen del Rocío, bueno, a TV3.
Clar, doncs ja, si no, ja t'ho penses una altra vegada, no?
Sí, és una forma d'intentar silenciar la gent i a vegades doncs, fins i tot funciona, tristemente, no?
Carles, tu volies parlar-nos d'un pensament que vas tenir l'altre dia arran... d'un despertar d'allò més alternatiu, diguem.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo.
També vas anar pel pueblo, Carles? I què va passar?
Bueno, jo exactament no. Jo vaig anar a Trujillo, Extremadura, a fer un programa de ràdio divendres, perquè el que vam fer, bàsicament, o una part del programa, és parlar del Parc Nacional de Monfragüe, que és una meravella, és una reserva de la biosfera, és un lloc de natura extraordinari, això de llevar-se i abans que surti el sol sentir la brama dels cèrvols, la berrea, que és en castellà, aquelles coses, aquell crit de vida tan impressionant, bueno, és una cosa fantàstica. I amb motiu d'aquest programa vaig conèixer a tres nanos que ara tenen un grup de música que està triomfant com l'Esterlux, que es diu Sanguijuelas el Guadiana, tots de 20 i pico d'anys, bueno, porten més de 100 concerts amb el seu primer disc. I són tres nanos que van fer el viatge d'anada, com tanta altra gent, a més ho expliquen molt bé, de la seva generació. Diu, quan vives aquí i tienes 17 anys, sabes que te tienes que alargar. I se'n van anar a Madrid, imagina, a estudiar, a buscar oportunitats professionals, oportunitats acadèmiques, fins que un dia, a ells els agrada molt la música, van dir, hòstia, doncs no, aquí en Madrid no. Compartien un pis, al local d'assaig pagaven no sé quant, o sigui, malvivien més que viure. Van agafar i se'n van tornar al poble, un poble que té 1.300 habitants, a la província de Badajoz. I mira, els ha sortit bé. No només això, sinó que els ha acompanyat en aquest viatge un dels integrants de Vetusta Morla,
home,
el Jorge, que això, que aquests ja són, sí, un grup ja superreputat, però aquest home, el Jorge, s'han anat a viure de Madrid a un poble al costat de Càceres en busca d'aquesta alternativa a les grans ciutats. Perquè jo el que vaig pensar és, no pot ser que tots tinguem al cap la idea de que si surts d'un poble o d'una ciutat petita i te'n vas a la gran ciutat, sigui Madrid, Barcelona, el que sigui, si no et quedes allà i triomfes, has fracassat a la vida? Jo crec que sí, i crec que no és així.
Però ells
crec
van haver no de triomfar així prèviament per després acabar tornant-se'n al poble.
No, però ells a Madrid no van triomfar res, diguem-ne, van estudiar. És més, els hi van oferir a dos d'ells una plaça a Ràdio Televisió Espanyola d'operadors a càmera i van dir no, és que la nostra vida no està aquí. La nostra vida està al poble, les cançons que fan, a més, reivindiquen molt la terra, fins i tot utilitzen paraules que aquí no coneixem, que són d'un èxit extremeny, molt de comarques concretes.
Sí.
Però com que, a més, en aquest viatge els ha acompanyat, perquè hem coincidit, simplement per això, el Jorge de Vetusta Morla, que els hi fa de productor i de mànager, em va fer pensar que és possible no deixar-se arrossegar per les inèrcies i per la corrent. O sigui, això ha sigut una història de tota la vida. És a dir, la gent del camp se'n va a les ciutats buscant una vida millor i buscant, pues, això, l'èxit. I l'èxit està a vegades amb saber reconèixer exactament on està el teu lloc per viure.
Sobretot perquè, a més, a les ciutats de vegades hi ha molta més massa, hi ha massa gent buscant el mateix èxit que tu estàs buscant.
I competitivitat,
no?
Totalment.
Clar. Que estem escoltant-los de fons, els Sanguijuelas del Guadiana.
A veure. Ara sí. Veus? Bueno, una música molt particular, una barreja de Triana, Estopa, Extremoduro, Los Chunguitos, fan flamenc, funk, és una cosa molt curiosa.
I que és curiós que els produeixi aquest membre de Vetusta Morla, que no fan aquest tipus de música ni de lluny.
L'altre dia es va emocionar, perquè va participar en el programa i quasi es posa a plorar. Perquè, hòstia, d'aquelles conversacions tan pequeñites que tuvimos hace un tiempo... Bueno, de fet, ells van explicar que quan van rebre un correu del Jorge es van pensar que era una estafa. Com era possible que algú tan important s'interessés per ells, no?
Imagina't.
I ja està. Però, vaja, em va fer pensar això de que... I encara hi ha gent capaç de poder discernir entre el que és deixar-se portar per la corrent i prendre les teves pròpies decisions. I això en 20 i pico d'anys té molt de mèrit.
Escolta'm, Carles, que avui també escrius al periòdico sobre la nova sèrie de la Letícia Dolera, de Pubertat.
Sí, la recomano molt, és una opinió d'espectador. Jo m'imagino que molts oïdors coneixen o han sentit parlar d'Adolescència, que és aquesta sèrie britànica, hòstia, que ens va impactar tant i que ha rebut tants premis. Bueno, el projecte de Pubertat va començar a rodar bastant abans d'Adolescència, però bueno, ara s'ha estrenat a HBO Max. I, bueno, és una història que comença amb una colla castellera. Aquí, a Catalunya, tothom coneix la idiosincràsia, les particularitats i els lligams tan potents que hi ha dins una colla castellera. Bueno, doncs, dins d'aquesta colla hi ha una denúncia per agressió sexual amb nanos de 13 a 14 anys. I a partir d'aquí comença a rodar la pilota. I, hòstia, és una sèrie, ho dic a l'article, que incomoda, que remou i que jo recomano que es vegi. això possible en família, no cal que un adolescent la vegi amb el seu pare o la seva mare, ho pot veure amb un adult, el millor per comentar coses, no? Però jo crec que ens posa davant del mirall de molts problemes que tenim d'educació, de convivència, tot això contaminat pels dichosos smartphones i, bueno, que jo ho dic aquí, que s'han convertit, entre altres coses, en porno autopistes de lliures de peatge, no? I la Letícia Dolera, en la meva opinió, ha fet una sèrie... No és obscura i tan com ho era Adolescència, però incomoda molt i exhibeix contradiccions dels pares, de la seva relació amb els fills, dels fills amb els amics, relacions d'amistat, de jerarquia que hi ha des de més petit, les inseguretats que tenim tots a aquesta edat. És una sèrie complexa, amb un punt lluminós també, afortunadament, però jo la recomano molt, de debò.
I a més a més incomoda no només per la part feminista, no? És a dir, sinó que incomoda també fins i tot el feminisme, perquè hi ha qui podrà pensar, escolta, és una sèrie de la Letícia Dolera, quina mandra, ara tornen les feministes amb el seu rotllo. Doncs no, perquè precisament ho posa tot davant del mirall.
La Letícia Dolera dirigeix i té un personatge protagonista, que és una periodista molt progre, molt guai, que té el discurs claríssim del consentiment, de què s'ha de fer, què no s'ha de fer, quan has de denunciar, quan has de denunciar, i resulta que el seu fill és un dels acusats. Bueno, no diré res més. Clar, això et planteja... Bueno, i ara què faig? Sí. O sigui, i està molt bé. No és una sèrie, per mi, no és una sèrie maniqueïsta de bons i dolents, sinó que la vida, en tot, hi ha molts matisos, no? I la vida no és una foto fixa del que has fet en un moment, sinó que es va corregint i va evolucionant. A mi m'ha agradat molt.
La Letícia Dolera, que serà demà a l'Aquí Catalunya.
Ah, doncs li donem un petó de part meva.
Sí. Vosaltres que teniu fills mascles, homes, nois, sí. Us heu plantejat això d'aquesta educació, com ha de ser en els homes? Perquè estem molt acostumats a, no, en les dones o en nosaltres quan anem més petites a dirigir la quan surtis, no sé què. Com ho heu afrontat, això? Sobretot tu, que ja el tens més crescudet, Carles.
Jo en tinc dos, de crescudets. Un té 44 anys, aquest està ja crescudet del tot, però el de 15...
Però em refereixo en aquest moment de l'adolescència,
sí, sí. El de 15 anys no és fàcil. No és fàcil d'entrada perquè parlar d'aquest tipus de qüestions els incomoda, o amb ell li incomoda molt. I per poder parlar d'educació afectiva o sexual, vull dir, perquè no és només educació sexual, sinó és parlar de sentiments, de respecte, de tracte, d'empatia, no és fàcil. No és fàcil perquè no es deixen gaire, en aquest cas és complicat, i a més, fora d'aquí, insisteixo, amb els grups d'amics, amb el telèfon, amb tot, bueno, tenen accés a coses que no ajuden precisament a tenir una bona educació. És un tema complex.
És molt complex,
és un tema
perquè
complexa,
tu pots
molt
donar una educació com a pares, no, des de casa, però és el que diu el Carles, sobretot avui en dia, que tenen educació per totes bandes, no? Amb el mòbil tenen una forma d'educació, d'accedir a continguts que deseduquen d'alguna manera.
Totalment.
Després l'entorn escolar, després el seu entorn d'amics, no? Jo crec que l'important és aprendre a humanitzar, no? Que vegin com a humans, com a persones, els altres, no? Jo el meu fill encara no ha fet ni 2 anys, els farà a finals d'octubre. Jo tinc una forma determinada al cap, no? Jo vull fer d'aquesta manera, però sempre passa el mateix, no? Que quan toca és molt més complex.
Perquè a més hi ha interferències, sí, de l'ambient, clar.
Total, i com sempre, doncs, els pares fem el que podem amb el que tenim i està, però sobretot amb amor i carinyo.
Sí, i això per davant de tot. Això no ha de faltar mai a casa. I després ja la vida va com va. Jo, a més, que he tingut per circumstàncies l'experiència de ser pare analògic i digital, no té res a veure. No té res a veure. O sigui, hi ha diferències molt grans. I ser pare digital és molt més complicat que ser pare analògic. Pare analògic, que se m'entengui, les línies i les coses estaven més clares per part de tothom.
No se t'escapava tant del control, clar.
No, és només el control.
El control del missatge, em refereixo.
Hi havia un terreny de joc clarament marcat. Vull dir, ara, hòstia, el respecte... l'autoritat, sembla un discurs ranci aquest que faig, però em sembla que no ho és, el respecte, l'autoritat, la complicitat, tot això, ui, tot això s'ha complicat molt, sincerament.
Carles, Iman, que estem acabant aquest racó de pensar, i la setmana passada us veu saltar...
Que pensem cada dia.
Us veu saltar, sí, exacte, sí, això és important. Us veu saltar la història inventada. Aquesta setmana us toca. Història inventada. La va començar la Maria Rovira, la Oye Sherman, la van seguir el Ponseti i el Santi Jiménez, i va continuar el Miki. Avui us toca a vosaltres, demà la rematarem. Som-hi. Preparats?
Vinga, va.
Qui comença?
Espera, que primer heu d'escoltar com anava la història. Que heu de seguir el fil de la història d'aquests dies.
Vinga.
Tots els oficinistes feliços s'assemblen. Cada oficinista infeliç ho és a la seva manera. Quan un matí en Gori es va llevar, es va trobar que seguia treballant al mateix lloc, com el dia anterior i com el següent. Mai no canviava res.
Aleshores va dirigir-se al seu lloc de treball, la funerària Gori.
Ja comenceu, no pot ser. Em demano primer la propera vegada. Ja.
I va trobar aleshores que no hi havia cap mort per enterrar. I segueix tu, Ponce.
Que cabron! Hòstia! Ai, així que va decidir que tindria que fer alguna cosa perquè el negoci comencés a funcionar.
M'encanta!
I va pensar que la senyora del tercer quarta no li acabava de caure massa bé. Així que es va preparar, ho va planejar tot, va pujar a l'ascensor, va tocar la porta del tercer quarta
i... Truca a la porta i li obre la porta la veïna. Home, què passa, Gori? Com estàs? Quant de temps? Fa 10 anys que et vaig deixar sal. Encara no me l'has tornat. I el Gori li va respondre: és cert, però crec que no la necessitarà més. Espantada, ella respon: per què? I li diu: perquè vull que a partir d'ara treballi per mi a la funerària. Vingui.
La senyora estava molt contenta i, per si de cas, va portar amb ella sal per si li havia de deixar el Gori un altre cop. I...
Carles?
I va trucar amb una amiga que tenia una floristeria i li va dir: pots ampliar el teu negoci, t'interessa?
Vinga, va, doncs demà la rematarà la Oye Sherman, la Maria Rovira, aquesta història que va començar ella ara fa una setmana. Gràcies, Iman, Francino, fins la setmana que ve.
Adéu, Carles. Adéu.